Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
En marxa la segona operació sortida de les vacances d'agost. Trànsit preveu que entre aquesta tarda i demà surtin més de 500.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Montse Manent.
Interior demana màxima precaució al volant per evitar un repunt de la sinistralitat a les carreteres durant aquests mesos d'estiu. El director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, ha alertat de l'augment d'accidents en el que va d'any.
L'any passat el 23% de les víctimes mortals es van tenir durant aquests dos mesos. Estem veient doncs, que aquests mals presagis se'ns estan complint. Aquests últims 5 dies n'hi ha hagut 5 accidents a 5 víctimes mortals, dels quals doncs, 3 han sigut motoristes, 2 han sigut conductors de turisme. La distracció en 3 d'aquests accidents és una causa important, estan tots en investigació.
Una avaria a la línia de l'AVE entre Barcelona i Figueres causa l'aturada del servei durant tot el matí, obligant a més de 4.000 usuaris a agafar el tren convencional per fer el trajecte.
La línia ha quedat restablerta parcialment a partir de les 4 de la tarda, però el servei no recuperarà la plena normalitat fins demà.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
La circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona, Figueres i Vilafant està restablerta parcialment després que durant 7 hores i per causa d'una avaria en la infraestructura elèctrica a l'altura de Montcada i Reixac, els trens han quedat bloquejats sense poder circular. Aquesta avaria ha afectat a 15 trens i a uns 4.000 passatgers, segons calcula Renfe, que avui tenien previst per fer el trajecte entre Barcelona, Girona o Figueres i Vilafant.
La vicepresidenta del govern d'Espanya, Carmen Calvo, ha tancat la porta a una coalició amb Unidas Podemos.
Calvo ha dit que el PSOE només es planteja aconseguir l'abstenció de les dretes o governar en solitari amb el suport extern d'Unidas Podemos. En cap cas, un govern de coalició.
Ese espacio está concluido, porque concluyó ayer. Ayer fue el señor Iglesias quien concluyó, repito, por segunda vez cerrar el paso un presidente socialista.
Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que dimecres es va entregar a la policia afirmant que acabava de matar la seva parella a Terrassa.
El jutge també ha decretat una ordre d'allunyament respecte a les filles que tenia amb la víctima.
Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
Presó incondicional per l'home de 50 anys que dimecres va matar la seva dona, Eva Abad, al domicili del matrimoni al Passeig del Vapor Gran. Segons avancen diversos mitjans, ho ha decretat aquesta tarda el jutjat de violència sobre la dona de Terrassa, que també hauria fixat una ordre d'allunyament dels seus dos fills menors d'edat. El detingut l'han destinat a la presó de Brians 1. Se l'acusa d'homicidi amb penes que van dels 10 als 15 anys de presó.
I en cultura, la campanya d'excavació al jaciment de Coll de Moro, a Gandesa, acaba amb el descobriment de dues muralles, una de romana i l'altra d'ibèrica.
Tot gràcies al permís que es va aconseguir per accedir a la terrera de les excavacions dels anys 70 i 80.
Canal Terres de l'Ebre, Víctor Merencio.
Es tracta d'un assentament iber fortificat d'uns 3.350 metres de la tribu dels Ilercavons i que forma part de la ruta dels Ibers. En esta última campanya s'ha començat a obrir l'antiga terrera de les excavacions dels anys 70 i 80. Traure les terreres ha permès començar a dibuixar l'accés a l'antic poblat ibèric, una tasca que encara ha de continuar però que sembla mostrar clarament que el poblat tenia el rol de nucli principal d'un territori.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Roc Mateu.
Tarda moguda especialment cap a les Terres de l'Ebre, també comarques de Lleida i també del Pirineu i Prepirineu Occidental. I és que s'espera que arribin ruixats, tempestes, xàfecs. Ara mateix ja n'estan arribant alguns, més aviat de forma moderada, però s'espera que entre la tarda, la vespre i puntualment les últimes hores de la nit, aquests ruixats, aquests xàfecs, puntualment siguin forts, acompanyats també de tempesta, de ratxes fortes de vent, fins i tot també d'algunes pedregades. A la resta del país quedarem una miqueta més al marge d'aquestes precipitacions, el cel variable, entre mig i molt ennuvolat, i unes temperatures que avui ja començaran a recular, baixaran entre 2 i 3 graus, especialment a l'interior, és quan aquest descens serà més notable, puntualment fins a 3 o 4 graus cap a aquestes zones. A l'espera, sobretot, que dissabte Parlarem d'una jornada novament moguda a nivell de precipitacions de cara a la tarda, amb ruixats a la meitat nord i meitat est de Catalunya i un clar descens dels termòmetres que farà doncs, que l'ambient fins i tot sigui puntualment fresc. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Festival Castell Peralada presenta un cap de setmana inoblidable. Divendres 9 d'agost, el tenor Juan Diego Flores en un concert amb les millors àries i duos romàntics. I dissabte 10, Gustavo Dudamel dirigeix el somni d'una nit d'estiu, amb la participació especial de Maria Valverde com a narradora. Informació i entrades a festivalperalada.com. A més amica, junta fet, jo que vaig ser sufotre poc.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenúria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Jornada complicada per la mobilitat, tant per terra com per aire. A les tradicionals retencions de l'operació sortida per les vacances d'agost s'hi ha sumat una aturada total de la línia d'AVE entre Barcelona i Figueres que ha afectat a milers de passatgers. I per si això fos poc, l'amenaça de vaga de treballadors d'Iberia a l'aeroport del Prat. Anem a PAMS. A aquesta hora comença la segona operació sortida d'estiu amb la previsió que més de 525.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana.
L'estiu és l'època de l'any en què més accidents de trànsit es registren, concretament només els mesos de juliol i agost concentren el 23% dels accidents mortals de trànsit anuals.
Coincidint amb l'operació sortida de les vacances d'agost, que comencen avui per molts, el Servei Català de Trànsit ha alertat del perill que aquest any se superin les xifres d'accidentalitat de l'any passat. Irene Sagalés.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit temen que aquest estiu es repeteixi el que va passar l'any passat, quan l'accidentalitat va repuntar durant els mesos de juliol i agost. Des del dilluns s'han registrat 5 víctimes mortals a les vies catalanes, 3 de les quals motoristes. Així ja són 93 les persones que han mort en sinistres de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 29 dels quals motoristes. Juli Gendrau és el director del Servei Català de Trànsit.
L'any passat el 23% de les víctimes mortals es van tenir durant aquests dos mesos. Estem veient doncs, que aquests mals presagis se'ns estan complint. Aquests últims 5 dies n'hi ha hagut 5 accidents de 5 víctimes mortals, dels quals doncs, 3 han sigut motoristes, 2 han sigut conductors de turisme. La distracció en 3 d'aquests accidents és una causa important, estan tots en investigació. Per tant, també apel·lem una mica a la responsabilitat de cadascú en el moment doncs, de conduir.
Gendrau també ha posat l'accent en que la majoria d'accidents es podrien evitar, ja que les causes són o bé les distraccions o les imprudències, o el consum d'alcohol, drogues i o psicofàrmacs. Per això el director del Servei Català de Trànsit ha apel·lat a la resposta al volant.
Doncs anem a veure quina és la situació ara mateix a les carreteres catalanes. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit tenim en aquests moments l'AP7 amb molts problemes. De fet, tenim 11 quilòmetres entre Mollet i Cerdanyola en sentit Girona i entre Subirats i Vilafranca en sentit Tarragona, 11 més. Per tant, situació complexa a la AP7. Pel que fa a altres punts amb problemes allà a l'antitud, en el cas de la C31 a Cubelles en sentit Tarragona, també tenim problemes a la C32 a Cabrils en sentit Girona i en el cas de la G600 a Blanes en sentit Platja. Hem de comentar que hi ha hagut diversos accidents i encara tenim bastanta lentitud a l'entorn metropolità. De fet, les dues rondes van molt carregades, tot i que són parades petites, però van diverses amb els dos sentits de la marxa i, per tant, caldrà circular amb molta cautela. Després us expliquem com continua la situació viària. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia de l'Amo. L'inici de les vacances d'estiu per moltes persones es podria veure afectat per la vaga convocada pels treballadors de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat per demà i diumenge i que ja ha obligat a cancel·lar un centenar de vols de Vueling. Des de les 4 de la tarda, empresa i treballadors es troben reunits per intentar trobar una sortida al conflicte.
Els sindicats denuncien, entre d'altres coses, la sobrecàrrega de treball i la manca de contractació estable. De fet, reclamen que 400 treballadors passin de fixes a temps parcial a temps complet. El portaveu d'UGT Iberia a Barcelona, Òscar Minguillón, ha demanat disculpes als passatgers, però ha recordat que aquest conflicte no ve d'ara. La companyia ha tingut un any per solucionar-ho i no ha mogut fitxa.
L'any passat nosaltres ja vam fer una convocatòria de vaga a les mateixes dates que ara, anunciant el mateix problema que era. La vam desconvocar per la nostra responsabilitat amb els nostres passatgers. I estem al juliol del 2019 i no ha fet res, cap moviment en creació d'empleo estable. El que hem tingut és un increment de feina i cap entrada de treballadors.
Tot i que els serveis mínims obligaran a operar el 54% dels vols internacionals, Iberia dona servei a 27 companyies i això podria suposar la suspensió d'un miler de vols. Vueling ja ha anunciat que cancela 112 vols aquest cap de setmana a Barcelona, 48 el dissabte i 64 el diumenge.
La situació al Prat encara serà més complicada aquest estiu si es confirma la vaga indefinida que els treballadors de seguretat han anunciat tot just aquesta tarda. S'aturaran des del 9 d'agost per reclamar millores salarials i laborals.
A la vaga estan cridats els prop de 500 treballadors que s'encarreguen dels controls d'accés del Prat i que estan contractats per l'empresa Treblisa. Reclamen un plus d'un euro l'hora i la recuperació del plus d'aparcament. També demanen descansos de 10 minuts per hora. L'any 2017 ja van secundar una vaga que va complicar l'operativa de l'aeroport.
L'altre titular de mobilitat ens porta a parlar de la línia de l'AVE entre Barcelona i Figueres, que avui ha quedat interrompuda durant tot el matí i des d'aquesta tarda només s'ha obert una de les dues vies. El motiu ha estat una incidència a Mollet del Vallès, però el tall de servei ha afectat a més de 4.000 usuaris que han hagut de fer el trajecte amb el tren convencional. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. La circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona, Figueres, Vilafant està restablerta parcialment després que durant 7 hores i per causa d'una avaria en la infraestructura elèctrica a l'altura de Montcada i Reixac, els trens han quedat bloquejats sense poder circular. Aquesta avaria ha afectat a 15 trens i a uns 4.000 passatgers, segons calcula Renfe, que avui tenien previst per fer el trajecte entre Barcelona, Girona o Figueres, Vilafant. Tots ells han estat traslladats amb trens convencionals o trens de mitja distància fins a les seves destinacions. L'avaria s'ha produït a primera hora del matí i fins a quarts de 4 de la tarda no s'ha pogut restablir parcialment la circulació de trens. De moment, des de Renfe asseguren que el servei no tornarà a la normalitat fins demà dissabte a primera hora. Una avaria que també ha provocat retards en els trens destinació Madrid.
I un darrer apunt relacionat amb la mobilitat. El Consell de Ministres ha aprovat aquest migdia una inversió de 98 milions d'euros a la millora de la seguretat a Rodalies, a la línia R4.
Ho ha anunciat la ministra Carmen Calvo.
Al proyecto de mejora de Rodalíes en Barcelona, porque es el tramo que une Manresa con Barcelona, San y San Vicente de Calders, con casi 100 millones y que ha sido una reivindicación y un escollo importante en las inversiones para Cataluña y, naturalmente, para la mejora de las comunicaciones.
La inversió permetrà instal·lar un sistema a la línia de Manresa que hauria estalviat el xoc mortal del febrer.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La vicepresidenta del govern d'Espanya, Carmen Calvo, ha tancat la porta a una coalició amb Unidas Podemos. 24 hores després de la investidura fallida de Pedro Sánchez, Calvo ha tornat a demanar l'abstenció del Partit Popular i Ciutadans perquè es pla legislatura.
La vicepresidenta ha dit que el PSOE només es planteja aconseguir l'abstenció de les dretes o un pacte a la portuguesa, és a dir, governar en solitari amb el suport extern d'Unidas Podemos. En cap cas, un govern de coalició.
Ese espacio está concluido, porque concluyó ayer. Ayer fue el señor Iglesias quien concluyó, repito, por segunda vez cerrar el paso un presidente socialista.
Les paraules de Calvo contrasten amb el punt de vista dels de Pablo Iglesias. Avui han demanat reprendre les negociacions per evitar una repetició d'eleccions al setembre.
Per cert, que Esquerra Republicana tornaria a guanyar les eleccions estatals a Catalunya amb el PSC molt a prop. Ho diu el darrer baròmetre del CEO.
En Comú Podem i Junts per Catalunya variarien poc els resultats. Ciutadans seguiria caient i tant Vox com la CUP, si s'hi presentés, podrien entrar al Congrés per una demarcació catalana. El CEO també pregunta sobre unes eventuals eleccions al Parlament de Catalunya. I aquí Esquerra també guanyaria. PSC i Junts per Catalunya es disputarien la segona posició i Ciutadans passaria de primera a quarta força.
Arxivada la causa contra Miquel Buch per desobediència i prevaricació mentre era alcalde de Premià de Mar durant el referèndum de l'1 d'octubre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha arxivat la causa contra Buch i admet que va firmar el decret de suport al referèndum 5 dies abans que el Tribunal Constitucional li notifiqués l'ordre d'impedir la votació. Se l'investigava per la seva actuació quan era alcalde de Premià de Mar, per l'obertura de 3 locals municipals per la votació de l'1 d'octubre. El Tribunal, però, entén que Buch no va emetre cap disposició ni va donar cap ordre per habilitar locals municipals per fer les votacions un cop va rebre la notificació del Tribunal Constitucional. La decisió del TCJ, però, es pot encara recórrer.
I en clau local, el nou govern de Sant Fruitós del Bages, en mans de l'agrupació d'electors Gent Fent Poble, es planteja dimitir en bloc si l'oposició continua bloquejant el cartipàs municipal. Ja s'han celebrat dos plens per aprovar-lo, el darrer aquesta mateixa setmana, sense èxit. L'alcalde Carles Batanés creu que s'està organitzant un govern tripartit alternatiu a l'ombra. Ràdio Sant Fruitós, Marc Vila.
Dos dies després que l'oposició de Sant Fruitós de Bages, formada per Esquerra, Junts per Sant Fruitós i PSC, tornés a anul·lar la proposta de cartipàs de Gent Fent Poble, l'alcalde, Joan Carles Batanés, manté el que va declarar el propi ple, que és que si no s'arriba a una entesa amb l'oposició, l'equip de govern de Gent Fent Poble es plantejarà la dimissió. Ho ha explicat aquest matí Batanés a Ona Bages.
Plantejarem plegar del govern i si ells no volen governar, doncs haurem de plegar. O estàs a l'oposició o plegues.
Segons Batanés, l'oposició està organitzant un tripartit a l'ombra.
La sensació és que hi ha un govern a l'ombra, un tripartit que no va ser valent per governar, però que sí que són valents des de l'ombra de donar les indicacions de com s'ha de governar aquest poble.
Batanés també ha convidat a l'oposició a mirar els acords a tots els municipis on es governa en minoria. El proper pas a seguir per Gent Fent Poble serà la celebració d'una assemblea aquest dilluns per posar en comú la situació actual.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que dimecres es va entregar a la policia afirmant que acabava de matar la seva parella a Terrassa. El jutge també ha decretat un ordre d'allunyament respecte a les filles que tenia amb la víctima. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bona tarda.
Bona tarda. Presó incondicional per l'home de 50 anys que dimecres va matar la seva dona, Eva Abad, al domicili del matrimoni al Passeig del Vapor Gran. Segons avancen diversos mitjans, ho ha decretat aquesta tarda el jutjat de violència sobre la dona de Terrassa, que també hauria fixat una ordre d'allunyament dels seus dos fills menors d'edat. El detingut l'han destinat a la presó de Brians 1. Se l'acusa d'homicidi amb penes que van dels 10 als 15 anys de presó. El cas serà jutjat per un jurat popular. L'acusat es va acollir dijous al seu dret a no declarar davant dels Mossos d'Esquadra, encarregats de la investigació del crim. Aquest divendres l'home ha passat a disposició judicial. L'Ajuntament de Terrassa ha demanat a l'Institut Català de la Dona que es personi a la causa com a acusació particular, ja que l'administració local com a tal no pot fer-ho. La dona Eva Abad, de 47 anys, va morir víctima de les ferides amb arma blanca dimecres al matí. Va ser el mateix marit qui va confessar el crim a la comissaria de la Policia Nacional.
I a Badalona, detingudes 14 persones d'un grup de traficants que operava a Barcelona i a diversos municipis de l'àrea metropolitana, com Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i la mateixa ciutat de Badalona. Els agents han intervingut gairebé 8 quilos d'heroïna en els registres que s'han dut a terme des de primera hora del matí. Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García d'Albenis, bona tarda.
Els agents han fet registres a Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell i Barcelona, on han intervingut 7,7 quilos d'heroïna. També s'hi han trobat més de 180.000 euros, substàncies per manipular i tallar droga, una pistola amb cartutxos, armes blanques i altres materials. Entre els arrestats hi ha els principals responsables del grup, format per persones de diverses nacionalitats i amb un ampli historial delictiu. Als 14 detinguts se'ls atribueixen delictes de pertinença a organització criminal contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes.
Controlat finalment l'incendi de Capellades, que ha acabat cremant en una primera estimació dels agents rurals fins a 55 hectàrees de massa forestal.
L'incendi ha quedat finalment controlat aquest migdia quan els bombers han aconseguit encerclar tot el perímetre del foc amb línies d'aigua. Durant tot el dia han estat vigilant diversos punts calents per evitar represes i actuar ràpidament. S'han mantingut les mateixes dotacions terrestres, una quarantena, que han estat treballant durant tota la jornada, mentre que pel que fa a mitjans aeris s'han anat retirant al llarg de la tarda. Es preveu que només es mantingui a aquesta hora un helicòpter de reforç de vigilància que continua vigilància contínua del perímetre i per donar suport a les dotacions terrestres si fos necessari.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Comissions Obreres i UGT reclamen que revisin els protocols de seguretat als polígons químics tarragonins. La denúncia ve arrel dels darrers accidents laborals a les petroquímiques, especialment el que va suposar la mort d'un treballador el passat mes de maig. Pels sindicats, tots aquests accidents s'haurien pogut evitar. Ràdio Ciutat de Tarragona, Mireia Gual.
En els últims mesos s'han produït 3 accidents greus i uns d'aquests amb la mort d'un treballador. Aleshores, José Antonio Hernández, secretari general de Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya, sobretot denuncia la falta de coordinació entre unitats preventives i empreses en el moment de l'accident, ja que cadascuna va actuar com li va semblar. A més, Joan York critica la precarietat laboral dels treballadors de la petroquímica.
El que estan promovent és que hi hagi rotació, que quan jo vagi a fer els 6 mesos aquí, doncs automàticament surti d'aquí i ets una altra persona. Això, evidentment, en una planta química on 6 mesos pot ser el que tu tardes en saber on hi ha una planta o hi ha una altra, comences a conèixer una mica les instal·lacions, això l'únic que aconsegueixes és anar a la contra de lo que té la seguretat.
Així doncs, Comissions Obreres exigeix reunions amb els sindicats i l'administració per millorar la situació. Si no, no descarta l'organització de mobilitzacions.
Madura ha cunit el Baix Penedès amb aquells que no respectin les banderes vermelles a les seves platges. Tots aquells banyistes que no respectin la prohibició seran sancionats amb una multa econòmica que pot oscil·lar entre els 500 i els 1.000 euros per una falta greu, ja que es posa en perill la pròpia seguretat i la dels socorristes. Bellvei Ràdio, David Canto, bona tarda.
Bona tarda. La policia local de Cunit serà l'encarregada de multar tots aquells banyistes que no respectin la prohibició de banyar-se o d'accedir a la platja quan estigui hissada la bandera vermella. L'Ajuntament de Cunit recorda que cal que tots els banyistes respectin tant les banderes com les indicacions del Servei de Vigilància i Salvament i que qui no ho faci rebrà la corresponent sanció. Segons el consistori cunitenc, banyar-se amb bandera vermella no només posa en risc la seguretat del banyista, sinó també la dels socorristes. Aquesta sanció i d'altres estan recollides a l'ordenança 1.21 d'ús, seguretat i conservació de les platges del litoral de Cunit. Concretament, la de no respectar la bandera vermella està classificada com a sanció greu i pot comportar una sanció econòmica d'entre els 501 i els 1.000 euros. Les platges de Cunit compten actualment amb un servei de vigilància i socorrisme format per 19 socorristes, 10 socorristes aquàtics i 9 vigilants de platja, 8 torretes de vigilància i 3 mòduls de salvament. A més, el servei compta amb un dron com a suport en casos d'emergència. Aquest estiu, com a novetat, s'ha instal·lat de forma permanent una patrulla de la policia local de Cunit a les platges entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
I en cultura, la campanya d'excavacions al jaciment de Coll de Moro a Gandesa acaba amb el descobriment de dues muralles, una de romana i l'altra d'ibèrica. Tot gràcies al permís que es va aconseguir per accedir a la terrera de les excavacions dels anys 70 i 80. D'aquesta manera s'ha pogut conèixer més el jaciment i descobrir la desconeguda cultura ibero-romana de la Terra Alta. Canal Terres de l'Ebre, Víctor Merencio, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un assentament iberfortificat d'uns 3.350 metres de la tribu dels Ilercavons i que forma part de la ruta dels Ibers. En esta última campanya s'ha començat a obrir pas per una antiga terrera de les excavacions dels anys 70 i 80. Traure les terreres ha permès començar a dibuixar l'accés a l'antic poblat ibèric, una tasca que encara ha de continuar però que sembla mostrar clarament que el poblat tenia el rol de nucli principal d'un territori. Rafael Jornet és el professor d'arqueologia de la UB i codirector de les excavacions.
No coneixem jaciments d'esta cronologia, que després de les guerres púniques, no, després de l'abandó de molts jaciments ibèrics, doncs hi ha un coneixement molt més petit, no, pel que fa als poblaments, als jaciments, i ara se'ns obre la possibilitat real, no, de poder conèixer el poblament al 2-1 en esta comarca.
Els treballs d'excavació al jaciment de Coll del Moro es van reemprendre el 2014 en el marc del projecte liderat per la Universitat de Barcelona i en la part de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Nàstic de Tarragona disputa en uns minuts el seu primer partit de pretemporada.
El conjunt tarragoní que el proper curs jugarà a segona B s'enfrontarà al Peralada.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Arriba el debut del Nàstic de Tarragona 2019-2020. A partir de 7:45 d'aquesta mateixa tarda, el conjunt gran afrontarà el primer test de pretemporada al camp del Peralada davant el conjunt gironí. Un partit que significarà molts debuts, més enllà del de l'equip, també el de Xavi Bartolo com a entrenador del Nàstic, així com el de la immensa majoria dels nous fitxatges arribats en el que va de mercat d'estiu. Entre ells, el mitjapunta Lolo Pla, que explica per què ha de servir aquest enfrontament i assegura que tenen moltes ganes de competir.
Serà un test, pues nada, para ver cómo nos podemos plantear los primeros minutos juntos, para hacer muchos errores, la verdad, para todo, ¿no? Yo creo que siempre viene bien un partido, estamos deseando jugar, cuantos más partidos en pretemporada te ponen, pues creo que es mejor porque es donde disfrutas, ¿no? En los partidos, En los entrenamientos pues sí estás bien, pero al final no paras de correr, creo que aceptes y donde se ve la verdad es en el campo, en los partidos y ya te digo, deseando, hablando con los compañeros, ya me dicen también que tienen muchas ganas de estar en el verde y jugar.
El partit servirà per tancar l'estaig de pretemporada que els tarragonins han fet al llarg d'aquesta setmana a Olot, a les instal·lacions de Royal Bear, a la Vall d'en Bas.
El futur del Reus Deportiu continua en entredit.
L'entitat arrossega un deute amb els jugadors del filial de 236.000 euros. Tot i això, l'administrador concursal ha comunicat a la Federació Catalana de Futbol la intenció de competir a la tercera divisió de cara a la temporada vinent.
I un dels efectes col·laterals de la crisi del Reus ha estat l'alliberament de la seva plaça a segona B.
Una vacant que podria acabar a mans de l'Andorra, que tot just fa dos mesos va assolir l'ascens a tercera. El club propietat de l'empresa de Gerard Piqué va comunicar ahir, abans que finalitzés el termini establert per la federació, la intenció de pagar els més de 450.000 euros en què s'ha fixat el preu de la plaça a la categoria de bronze. Tot i que hi ha altres equips interessats, els del Principat té prioritat, ja que pertany a la Federació Catalana. No serà fins dilluns, però, quan l'ens espanyol comunicarà quina és l'oferta escollida.
I la selecció femenina de waterpolo ha guanyat la medalla de plata en el Mundial de Natació de Corea del Sud.
L'equip de Mikioka, amb 12 jugadores catalanes, ha caigut en la final disputada aquest matí contra Estats Units per 11-6. És la segona medalla de plata per al waterpolo femení que se suma a la que van aconseguir fa dos anys a Budapest contra el mateix rival. El descans s'ha arribat amb avantatge de les nord-americanes 5-3.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Hi ha molts motius per anar a un concert. Vibrar amb la música que ens emociona, veure de prop l'artista qui tant admirem, viure una nit inoblidable amb persones que ens importen, aprofitar per descobrir noves ciutats... Podríem estar estona fent llista, però aquesta emissora té altres coses a fer. Així com vull arribar és a preguntar-vos si havíeu pensat mai en la possibilitat d'aprendre en un concert. I és que si avui us proposo el que es presenta com l'únic festival pedagògic de casa nostra, ho és per als intèrprets, però segur que com a públic també podem aprendre molt de tots ells. Benvinguts a l'AIMS Festival. Les inicials de l'AIMS Festival ens indiquen d'on surt aquesta iniciativa, de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona. El seu curs d'estiu és un bon reclam per a estudiants d'arreu del món, però nosaltres, com a espectadors, ens podem beneficiar del fet que també se'ls formi com a intèrprets amb concerts arreu de la Catalunya interior. A més de Solsona, Manresa, Balaguer, Mollà, Collbató i Organyà són algunes de les poblacions que acolliran concerts de l'AIMS Festival aquest agost. Als concerts hi trobarem programes amb el bo i millor de la música clàssica, interpretat tant pels grans artistes del futur com pels solistes de les principals orquestres europees que els fan de professors. AIMS Festival, del 2 al 18 d'agost a diverses poblacions catalanes. Consulteu-ne la programació completa al web aims.cat.
¿Sabías que...?
Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa la segona operació sortida de les vacances d'agost. Trànsit preveu que entre aquesta tarda i demà surtin més de 500.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Montse Manent.
Interior demana màxima precaució al volant per evitar un repunt de la sinistralitat a les carreteres durant aquests mesos d'estiu. El director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, ha alertat de l'augment d'accidents en el que va d'any.
L'any passat el 23% de les víctimes mortals es van tenir durant aquests dos mesos. Estem veient doncs que aquests mals presagis se'ns estan complint. Aquests últims 5 dies n'hi ha hagut 5 accidents de 5 víctimes mortals, dels quals doncs 3 han sigut motoristes, 2 han sigut conductors de turisme. La distracció en 3 d'aquests accidents és una causa important, estan tots en investigació.
Una avaria a la línia de l'AVE entre Barcelona i Figueres causa l'aturada del servei durant tot el matí, obligant a més de 4.000 usuaris a agafar el tren convencional per fer el trajecte.
La línia ha quedat restablerta parcialment a partir de les 4 de la tarda, però el servei no recuperarà la plena normalitat fins demà.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
La circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona, Figueres i Vilafant està restablerta parcialment després que durant 7 hores i per causa d'una avaria en la infraestructura elèctrica a l'altura de Montcada i Reixac, els trens han quedat bloquejats sense poder circular. Aquesta avaria ha afectat a 15 trens i a uns 4.000 passatgers, segons calcula Renfe, que avui tenien previst fer el trajecte entre Barcelona, Girona o Figueres i Vilafant.
La vicepresidenta del govern d'Espanya, Carmen Calvo, ha tancat la porta a una coalició amb Unidas Podemos.
Calvo ha dit que el PSOE només es planteja aconseguir l'abstenció de les dretes o governar en solitari amb el suport extern d'Unidas Podemos. En cap cas, un govern de coalició.
Ese espacio está concluido, porque concluyó ayer. Ayer fue el señor Iglesias quien concluyó, repito, por segunda vez cerrar el paso un presidente socialista.
Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que dimecres es va entregar a la policia, afirmant que acabava de matar la seva parella a Terrassa.
El jutge també ha decretat una ordre d'allunyament respecte a les filles que tenia amb la víctima.
Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
Presó incondicional per l'home de 50 anys que dimecres va matar la seva dona, Eva Abad, al domicili del matrimoni al Passeig del Vapor Gran. Segons avancen diversos mitjans, ho ha decretat aquesta tarda el jutjat de violència sobre la dona de Terrassa, que també hauria fixat una ordre d'allunyament dels seus dos fills menors d'edat. El detingut l'han destinat a la presó de Brians 1. Se l'acusa d'homicidi amb penes que van dels 10 als 15 anys de presó.
I en cultura, la campanya d'excavació al jaciment de Coll de Moro a Gandesa acaba amb el descobriment de dues muralles, una de romana i l'altra d'ibèrica.
Tot gràcies al permís que es va aconseguir per accedir a la terrera de les excavacions dels anys 70 i 80.
Canal Terres de l'Ebre, Víctor Merencio.
Es tracta d'un assentament iberfortificat d'uns 3.350 metres de la tribu dels Ilercavons i que forma part de la ruta dels Ibers. En esta última campanya s'ha començat a obrir pas per una antiga terrera de les excavacions dels anys 70 i 80. Traure les terreres ha permès començar a dibuixar l'accés a l'antic poblat i tasca que encara ha de continuar, però que sembla mostrar clarament que el poblat tenia el rol de nucli principal d'un territori.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Roc Mateu.
Tarda moguda especialment cap a les Terres de l'Ebre, també comarques de Lleida i també del Pirineu i Prepirineu Occidental. I és que s'espera que arribin ruixats, tempestes, xàfecs. Ara mateix ja n'estan arribant alguns, més aviat de forma moderada, però s'espera que entre la tarda, vespre i puntualment les últimes hores de la nit, aquests ruixats, aquests xàfecs, puntualment siguin forts, acompanyats també de tempesta, de ratxes fortes de vent, fins i tot també d'algunes pedregades. A la resta del país quedarem una miqueta més al marge d'aquestes precipitacions, el cel variable, entre mig i molt ennuvolat, i unes temperatures que avui ja començaran a recular, baixaran entre 2 i 3 graus, especialment a l'interior, és quan aquest descens serà més notable, puntualment fins a 3 o 4 graus cap a aquestes zones. A l'espera, sobretot, que dissabte parlarem d'una jornada novament moguda a nivell de precipitacions de cara a la tarda, amb ruixats a la meitat nord i meitat est de Catalunya i un clar descens dels termòmetres que farà doncs que l'ambient fins i tot sigui puntualment fresc. I de moment això és tot des del Cinematològic de Catalunya.
Aquest estiu la Damaris Gelabert al Petit Peralada. El dimarts 13 d'agost us esperem a Peralada per viure la música en família amb la Damaris Gelabert al Petit Peralada. Un espectacle optimista, ple d'alegria i bona música. Comença l'estiu, soc ric, naturalment. A Peralada el 13 d'agost. Entrades a festivalperalada.com.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Jornada complicada per la mobilitat tant per terra com per aire. A les tradicionals retencions de l'operació sortida per les vacances d'agost s'hi ha sumat una aturada total de la línia d'AVE entre Barcelona i Figueres que ha afectat a milers de passatgers. I per si això fos poc, l'amenaça de vaga de treballadors d'Iberia a l'aeroport del Prat. Anem a pams. A aquesta hora comença la segona operació sortida d'estiu amb la previsió que més de 525.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana.
L'estiu és l'època de l'any en què més accidents de trànsit es registren, concretament només els mesos de juliol i agost, concentren el 23% dels accidents mortals de trànsit anuals.
Coincidint amb l'operació sortida de les vacances d'agost, que comença avui per molts, el Servei Català de Trànsit ha alertat del perill que aquest any se superin les xifres d'accidentalitat de l'any passat. Irene Segalés, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit temen que aquest estiu es repeteixi el que va passar l'any passat, quan l'accidentalitat va repuntar durant els mesos de juliol i agost. Des del dilluns s'han registrat 5 víctimes mortals a les vies catalanes, 3 de les quals motoristes. Així ja són 93 les persones que han mort en sinistres de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 29 dels quals motoristes. Juli Gendrau és el director del Servei Català de Trànsit.
L'any passat el 23% de les víctimes mortals les vam tenir durant aquests dos mesos. Estem veient doncs, que aquests mals presagis se'ns estan complint. Aquests últims 5 dies n'hi ha hagut 5 accidents i 5 víctimes mortals, dels quals doncs, 3 han sigut motoristes, 2 han sigut conductors de turisme. La distracció en 3 d'aquests accidents és una causa important, estan tots en investigació. Per tant, també apel·lem una mica a la responsabilitat de cadascú en el moment doncs, de conduir.
Gendrau també ha posat l'accent en que la majoria d'accidents es podrien evitar, ja que les causes són o bé les distraccions a les imprudències o el consum d'alcohol, drogues i o psicofàrmacs. Per això el director del Servei Català de Trànsit ha apel·lat a la responsabilitat al volant.
Doncs anem a veure quina és la situació ara mateix a les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de parlar de problemes per una manifestació a la D24N340. Hem de recordar que el poble de Vallirana aquesta via canvia de nom per una manifestació. Pel que fa a l'operació sortida, hi ha en aquests moments 11 quilòmetres de lentitud entre Mollet i Cerdanyola, en sentit Girona, i també punts de lentitud a Gelida i Torredembarra en aquesta mateixa autopista. Les rondes van millorant força, cosa que vol dir que els vehicles que estan a l'entorn metropolità ja estan a fora. Retencions també a la C31 a Cubelles, per exemple, a la C32 a Mataró en sentit Girona, o fins i tot a la G600 a Blanes en sentit Platja. Us demanem, com sempre, que circuleu molta cautela, no baixeu la guàrdia i sobretot que disfruteu molt del cap de setmana, però amb precaució. Bona tarda.
Doncs gràcies, Sílvia de l'Amo. L'inici de les vacances d'estiu per moltes persones es podria veure afectat per la vaga convocada pels treballadors de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat per demà i diumenge i que ja ha obligat a cancel·lar un centenar de vols de Vueling. Des de les 4 de la tarda, empresa i treballadors es troben reunits per intentar trobar una sortida al conflicte.
Els sindicats denuncien, entre d'altres coses, la sobrecàrrega de treball i la manca de contractació estable. De fet, reclamen que 400 treballadors passin de fixes a temps parcial a temps complet. El portaveu d'UGT Iberia Barcelona, Òscar Minguillón, ha demanat disculpes als passatgers, però ha recordat que aquest conflicte no ve d'ara. La companyia ha tingut un any per solucionar-ho i no ha mogut fitxa.
L'any passat nosaltres ja vam fer una convocatòria de vaga a les mateixes dates que ara, anunciant el mateix problema que ara. La vam desconvocar per la nostra responsabilitat amb els nostres passatgers. I estem al juliol del 2019 i no ha fet res, cap moviment en creació d'empleo estable. El que hem tingut és un increment de feina i cap entrada de treballadors.
Tot i que els serveis mínims obligaran a operar el 54% dels vols internacionals, Iberia dona servei a 27 companyies i això podria suposar la suspensió d'un miler de vols. Vueling ja ha anunciat que cancela 112 vols aquest cap de setmana a Barcelona, 48 el dissabte i 64 el diumenge.
La situació al Prat encara serà més complicada aquest estiu si es confirma la vaga indefinida que els treballadors de seguretat han anunciat tot just aquesta tarda. S'aturaran des del 9 d'agost per reclamar millores salarials i laborals.
A la vaga estan cridats els prop de 500 treballadors que s'encarreguen dels controls d'accés del Prat i que estan contractats per l'empresa Treblisa. Reclamen un plus d'un euro l'hora i la recuperació del plus d'aparcament. També demanen descansos de 10 minuts per hora. L'any 2017 ja van secundar una vaga que va complicar l'operativa de l'aeroport.
L'altre titular de mobilitat ens porta a parlar de la línia de l'AVE entre Barcelona i Figueres, que avui ha quedat interrompuda durant tot el matí i des d'aquesta tarda només s'ha obert una de les vies. El motiu ha estat una incidència a Mollet del Vallès, però el tall de servei ha afectat a més de 4.000 usuaris que han hagut de fer el trajecte amb el tren convencional. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. La circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona, Figueres i Vilafant està restablerta parcialment després que durant 7 hores i per causa d'una avaria en la infraestructura elèctrica a l'altura de Montcada i Reixac, els trens han quedat bloquejats sense poder circular. Aquesta avaria ha afectat a 15 trens i a uns 4.000 passatgers, segons calcula Renfe, que avui tenien previst per fer el trajecte entre Barcelona, Girona o Figueres i Vilafant. Tots ells han estat traslladats en trens convencionals o trens de mitja distància fins a les seves destinacions. L'avaria s'ha produït a primera hora del matí i fins a quarts de 4 de la tarda no s'ha pogut restablir parcialment la circulació de trens. De moment, des de Renfe asseguren que el servei no tornarà a la normalitat fins demà dissabte a primera hora. Una avaria que també ha provocat retards en els trens destinació Madrid.
I encara parlant de trens, la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat convocarà mobilitzacions per reclamar que l'Euromet continuï aturant-se a l'estació de l'Aldea i circuli cap al sud. Aquest matí s'han reunit a Barcelona amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a qui han arrencat el compromís que la taula de mobilitat de l'Ebre es reuneixi al setembre. La plataforma veu amb preocupació el futur de les connexions ferroviàries de les Terres de l'Ebre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El portaveu de la plataforma Trens Dignes, Guifredo Miró, s'ha mostrat preocupat i ha anunciat a la xarxa que lluitaran perquè l'Euromet continuï aturant-se a la zona i circuli també cap al sud.
En direcció nord pots agafar-lo, però en direcció sud no té servei. És una barbaritat de dimensions desconegudes. Volem tindre, estar dins de la xarxa de trens regionals d'alta velocitat. Tortosa, que és una ciutat de frontera, doncs vol ser semblant a com és Figueres. Nosaltres esperem a tindre els mateixos serveis ferroviaris que té Figueres, ni més ni menys.
Miró també ha explicat que al setembre es reunirà la taula de mobilitat de l'Ebre, on la Generalitat explicarà què demana Renfe i la plataforma tornarà a oferir-se per coordinar un pla de necessitats.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
En política, la vicepresidenta del govern d'Espanya, Carmen Calvo, ha tancat la porta a una coalició amb Unidas Podemos. 24 hores després de la investidura fallida de Pedro Sánchez, Calvo ha tornat a demanar l'abstenció del Partit Popular i Ciutadans perquè es posi en marxa la legislatura.
La vicepresidenta ha dit que el PSOE només es planteja aconseguir l'abstenció de les dretes o un pacte a la portuguesa, és a dir, governar en solitari amb el suport extern d'Unidas Podemos. En cap cas, un govern de coalició.
Ese espacio está concluido, porque concluyó ayer. Ayer fue Iglesias quien concluyó, repito, por segunda vez cerrar el paso un presidente socialista.
Les paraules de Calvo contrasten amb el punt de vista dels de Pablo Iglesias. Avui han demanat reprendre les negociacions per evitar una repetició d'eleccions al setembre.
Per cert, que Esquerra Republicana tornaria a guanyar les eleccions estatals a Catalunya amb el PSC molt a prop, ho diu el darrer baròmetre del CEO.
En Comú Podem i Junts per Catalunya variarien poc els resultats. Ciutadans seguiria caient i tant Vox com la CUP, si s'hi presentés, podrien entrar al Congrés per una demarcació catalana. El CEO també pregunta sobre unes eventuals eleccions al Parlament de Catalunya i aquí Esquerra també guanyaria. PSC i Junts per Catalunya es disputarien la segona posició i Ciutadans passaria de primera a quarta força.
Arxivada la causa contra Miquel Buch per desobediència i prevaricació mentre era alcalde de Premià de Mar durant el referèndum de l'1 d'octubre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha arxivat la causa contra Buch i admet que va firmar el decret de suport al referèndum 5 dies abans que el Tribunal Constitucional li notifiqués l'ordre d'impedir la votació. Se l'investigava per la seva actuació quan era alcalde de Premià de Mar per l'obertura de 3 locals municipals per la votació de l'1 d'octubre. El tribunal, però, entén que Buch no va emetre cap disposició ni va donar cap ordre per habilitar locals municipals per fer les votacions, un cop va rebre la notificació del Tribunal Constitucional. La decisió del TCJ, però, es pot encara recórrer.
I la Paeria de Lleida ha aprovat dedicar un espai de la ciutat als fets d'aquell 1 d'octubre. Així ho ha decidit el ple amb els 15 vots a favor de les formacions de l'equip de govern format per Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i En Comú Podem. Els 7 regidors del PSC s'han abstingut. UAU, Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
Sí que han mantingut el sentit del seu vot els 5 regidors de les altres 2 forces del consistori, és a dir, Ciutadans i PP, i han votat en contra. La portaveu del govern municipal de la Paeria, Jordina Freixanet, diu que voten a favor de posar 1 d'octubre a la plaça del davant del Cap de Capon, però matisa que la decisió no serà immediata.
Tanmateix em permetran que els expliqui que, d'acord amb el nou cartipàs, no és l'alcalde qui de motu propi comença a dictar decrets per indicació del ple de quin ha de ser el nom de cada espai públic. L'1 d'octubre fou de tota Lleida i les decisions sobre noms de carrers i d'espai públic també els hem de prendre entre tots.
El ple també ha donat llum verda a la campanya de suport als temporers. Ha estat amb els vots favorables de les formacions de l'equip de govern i l'abstenció del PP i PSC. Durant el debat d'aquesta moció, la regidora de Drets Socials ha anunciat que la Paeria oferirà a partir del proper dimarts el servei d'oficina única d'atenció als temporers des del refugi habilitat al pavelló Agnès Gregori de Balàfia.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que dimecres es va entregar a la policia afirmant que acabava de matar la seva parella a Terrassa. El jutge també ha decretat un ordre d'allunyament respecte a les filles que tenia amb la víctima. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bona tarda.
Bona tarda. Presó incondicional per l'home de 50 anys que dimecres va matar la seva dona, Eva Abad, al domicili del matrimoni al Passeig del Vapor Gran. Segons avancen diversos mitjans, ho ha decretat aquesta tarda el jutjat de violència sobre la dona de Terrassa, que també hauria fixat una ordre d'allunyament dels seus 2 fills menors d'edat. El detingut l'han destinat a la presó de Brians 1. Se l'acusa d'homicidi amb penes que van dels 10 als 15 anys de presó. El cas serà jutjat per un jurat popular. L'acusat es va acollir dijous al seu dret a no declarar davant dels Mossos d'Esquadra, encarregats de la investigació del crim. Aquest divendres l'home ha passat a disposició judicial. L'Ajuntament de Terrassa ha demanat a l'Institut Català de la Dona que es personi a la causa com a acusació particular, ja que l'administració local com a tal no pot fer-ho. La dona Eva Abad, de 47 anys, va morir víctima de les ferides amb arma blanca dimecres al matí. Va ser el mateix marit qui va confessar el crim a la comissaria de la Policia Nacional.
Controlat finalment l'incendi de Capellades que ha acabat cremant en una primera estimació dels agents rurals fins a 55 hectàrees de massa forestal.
L'incendi ha quedat finalment controlat aquest migdia quan els bombers han aconseguit encerclar tot el perímetre del foc amb línies d'aigua. Durant tot el dia han estat vigilant diversos punts calents per evitar represes i actuar ràpidament. S'han mantingut les mateixes dotacions terrestres, una quarantena, que han estat treballant durant tota la jornada, mentre que pel que fa a mitjans aeris s'han anat retirant al llarg de la tarda. Es preveu que només es mantingui a aquesta hora un helicòpter de reforç de vigilància contínua del perímetre i per donar suport a les dotacions terrestres si fos necessari.
I el Departament de Territori ha convocat una cimera dilluns vinent amb una 50ena d'administracions i institucions implicades en la lluita contra la contaminació. La trobada servirà per abordar la denúncia de Brussel·les contra el govern espanyol per accedir als límits de pol·lució a Barcelona, al Baix Llobregat, al Vallès i a Madrid.
A la trobada hi estan convocats 40 de la regió metropolitana de Barcelona i la institució que du aquest nom, els Consells Comarcals del Vallès Oriental, l'Occidental i el Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, l'Autoritat de Transport Metropolità, el Servei Català de Trànsit, el Port i l'Aeroport del Prat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Comissions Obreres i UGT reclamant que revisin els protocols de seguretat als polígons químics tarragonins. La denúncia ve arrel dels darrers accidents laborals a les petroquímiques, especialment el que va suposar la mort d'un treballador el passat mes de maig. Pels sindicats, tots aquests accidents s'haurien pogut evitar. Ràdio Ciutat de Tarragona, Mireia Gual.
En els últims mesos s'han produït 3 accidents greus i uns d'aquests amb la mort d'un treballador. Aleshores, José Antonio Hernández, secretari general de Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya, sobretot denuncia la falta de coordinació entre unitats preventives i empreses en el moment de l'accident, ja que cadascuna va actuar com li va semblar. A més, Joan York critica la precarietat laboral dels treballadors de la petroquímica.
El que estan promovent és que hi hagi rotació, que quan jo vagi a fer els 6 mesos aquí, doncs automàticament surti d'aquí i entra una altra persona. Això, evidentment, en una planta química on 6 mesos pot ser el que tu tardes en saber on hi ha una planta o hi ha una altra, comences a conèixer una mica les instal·lacions, això l'únic que aconsegueixes és anar a la contra de lo que té la seguretat.
Així doncs, Comissions Obreres exigeix reunions amb els sindicats i l'administració per millorar la situació. Si no, no descarta l'organització de mobilitzacions.
Preocupació dels regants a les Terres de l'Ebre per la gran quantitat de llepó que s'acumula a la xarxa de rec. Aquesta plaga no només dificulta les tasques de pagesos i comunitats, sinó que suposa un sobrecost econòmic. Demanen l'adopció de mesures urgents, ja que és una problemàtica que s'està agreujant per la manca de pluges i el baix cabal del riu Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Capes d'algues que corren pels canals i s'acumulen en comportes, preses i estacions de bombament, dificultant la circulació de l'aigua i provocant obstruccions. El llepó s'ha convertit en un dels principals maldecaps per regants i arrossaires. No només dificulta la gestió de la xarxa de rec, sinó que suposa un sobrecost econòmic. Les dues comunitats de regants han hagut de reforçar les tasques tant en personal com en maquinària, amb més torns i amb un augment de la despesa en combustible. De fet, el pressupost per a aquestes tasques ja supera el 50%. De moment, però, la batalla està perduda. Manolo Mas és el president de la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre.
És un any de sequera i cada dia prolifera més això. Només és això, és que el pagès ha d'anar de matí, de tarda i a migdia a limpiar les boqueres. I això té un cost.
Els regants a banda i banda del riu han llançat un crit d'alarma just en el punt àlgid de la campanya de l'arròs, a més i escaig de començar a segar. Amb dues comunitats demanen que es considere una plaga i sigui declarada espècie invasora.
En cultura, la campanya d'excavació al jaciment de Coll de Moro a Gandesa acaba amb el descobriment de dues muralles, una de romana i l'altra d'ibèrica. Tot gràcies al permís que es va aconseguir per accedir a la terrera de les excavacions dels anys 70 i 80. D'aquesta manera s'ha pogut conèixer més el jaciment i descobrir la desconeguda cultura iberoromana de la Terra Alta. Canal Terres de l'Ebre, Víctor Merencio, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un assentament iberfortificat d'uns 3.350 metres de la tribu dels Ilercavons i que forma part de la Ruta dels Ibers. En esta última campanya s'ha començat a obrir pas per una antiga terrera de les excavacions dels anys 70 i 80. Traure les terreres ha permès començar a dibuixar l'accés a l'antic poblat ibèric, una tasca que encara ha de continuar però que sembla mostrar clarament que el poblat tenia el rol de nucli principal d'un territori. Rafael Jornet és el professor d'arqueologia de la UB i codirector de les excavacions.
No coneixem jaciments d'esta cronologia, que després de les guerres púniques, no? Després de l'abandó de molts jaciments ibèrics, doncs hi ha un coneixement molt més petit, no? Pel que fa als poblaments, als jaciments, i ara se'ns obre la possibilitat real, no? De poder conèixer el poblament al 2-1 en esta comarca.
Els treballs d'excavació al jaciment de Coll del Moro es van reemprendre el 2014 en el marc del projecte liderat per la Universitat de Barcelona i en la participació de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica.
I el Museu de la Pesca de Palamós, al Baix Empordà, organitza una nova edició de la ruta guiada La Bruixeria Palamós, entre la llegenda i la història. A càrrec de l'historiador palamosí Gabriel Martín, es fa per quart any consecutiu i programa dues sessions. Ràdio Palamós, Carla Riba.
Aquesta visita guiada posa al descobert la relació entre Palamós i les bruixes i la bruixeria. La visita explica a través d'un itinerari pels indrets més representatius l'adveniment de la bruixeria a la vila, les èpoques medieval i moderna, des de dues vessants, les llegendes populars, supersticions, creences i topònims, i la part més històrica de les persones i els fets reals que apareixen documentats en llibres sacramentals, processos o correspondència parroquial. L'historiador Gabriel Martín és el responsable d'aquesta guiada.
Que et permet veure la vila des d'un altre prisma, que és el món de l'esoterisme, el món de les llegendes de la bruixeria, i compte, el món de la història de la bruixeria, perquè no només parlem de llegendes, sinó parlem de fets, de la Inquisició, parlem de l'heretgia i parlem de fets que van succeir segles enrere a la nostra vila.
Precisament per coincidir amb el capvespre, la ruta guiada que es farà la setmana que ve començarà 15 minuts abans que la d'avui, a 3:15.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Torredembarra acollirà demà i demà passat el Campionat de Catalunya de vòlei platja.
I dilluns, dimarts i dimecres serà el torn del Campionat d'Espanya sub-19.
On a la Torre, Toni Cansino.
Torredembarra es convertirà entre el 27 i el 31 de juliol en la seu del vòlei platja per excel·lència a nivell català. Els dies 27 i 28 de juliol, el municipi serà la seu del Campionat de Catalunya de vòlei platja Vichy Català Vòlei Tour 2019, on també es disputaran les finals del Campionat de Catalunya sots 19 i sots 21 individuals. Dilluns, dimarts i dimecres, la sorra de la platja de Torredembarra acollirà el Campionat d'Espanya de vòlei platja de clubs, sots 19. Els millors clubs de vòlei platja d'Espanya, en la categoria de menys de 19 anys, es donaran cita a la platja de Torredembarra per disputar el Campionat d'Espanya de vòlei platja de clubs d'aquesta modalitat. Fins a 24 equips per categoria són els que es poden presentar a aquesta competició, un d'ells en representació de l'entitat organitzadora, un equip representant de cada federació d'àmbit autonòmic, i podran afegir un equip més fins a completar els 24 en funció del rànquing nacional de vòlei platja de categories inferiors. A més, la Real Federació Espanyola de Vòlei podrà otorgar 2 Wild Cards a clubs amb una participació o trajectòria destacada dins dels campionats espanyols de vòlei. La Federació Catalana de Vòlei serà l'encarregada de l'organització d'aquest esdeveniment esportiu d'àmbit espanyol amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torredembarra.
Demà es disputarà la final del circuit 3x3 de bàsquet.
Aquesta segona edició es decidirà al pavelló de la Mar Vella de Barcelona amb les finals femenines i masculines de les diferents categories. També es farà un concurs de triples. Tot plegat es podrà seguir amb la transmissió de la xarxa a partir de 3:45 per les televisions locals i en streaming per Xala.
La selecció femenina de waterpolo ha guanyat la medalla de plata en el Mundial de Natació de Corea del Sud.
L'equip de Mikioka, amb 12 jugadores catalanes, ha caigut en la final disputada aquest matí contra Estats Units per 11-6. És la segona medalla de plata per al waterpolo femení, que se suma a la que van aconseguir fa 2 anys a Budapest contra el mateix rival. El descans s'ha arribat amb avantatge de les nord-americanes 5-3. Les jugadores dels Estats Units han obert forat en el marcador en el tercer quart amb un parcial de 4-0.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. L'edició vespre del Notícies en Xarxa acomiada també temporada i tornarà al setembre. Fins llavors, gaudeixin d'aquests dies, bones vacances, qui les tingui, i ens retrobem al setembre. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals a la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no ho... Foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
Hi ha molts motius per anar a un concert. Vibrar amb la música que ens emociona, veure de prop l'artista qui tant admirem, viure una nit inoblidable amb persones que ens importen, aprofitar per descobrir noves ciutats... Podríem estar estona fent llista, però aquesta emissora té altres coses a fer. Així com vull arribar és a preguntar-vos si havíeu pensat mai en la possibilitat d'aprendre en un concert. I és que si avui us proposo el que es presenta com l'únic festival pedagògic de casa nostra, ho és per als intèrprets, però segur que com a públic també podem aprendre molt de tots ells. Benvinguts a l'AIMS Festival. Els de l'AIMS Festival ens indiquen d'on surt aquesta iniciativa, de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona. El seu curs d'estiu és un bon reclam per a estudiants d'arreu del món, però nosaltres, com a espectadors, ens podem beneficiar del fet que també se'ls formi com a intèrprets amb concerts arreu de la Catalunya interior. A més de Solsona, Manresa, Balaguer, Mollà, Coimbató i Organyà són algunes de les poblacions que acolliran concerts de l'AIMS Festival aquest agost. Als concerts hi trobarem programes amb el bo i millor de la música clàssica, interpretat tant pels grans artistes del futur com pels solistes de les principals orquestres europees que els fan de professors. AIMS Festival, del 2 al 18 d'agost a diverses poblacions catalanes. Consulteu-ne la programació completa al web aims.cat.
Sabies que...
Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.